del sinistre.
També destacam un apunt a l'àmbit nacional perquè l'Ajuntament d'Antequera Màlaga ha guardat avui migdia un minut de silenci en homenatge a la dona de 29 anys assassinada dilluns per la seva exparella. L'agressor estava inscrit en el sistema Biogen des del 2003 i només feia uns dies que s'havia sol·licitat la retirada de les mesures de protecció. Arribam així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'esports d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. El Mallorca ha anunciat avui matí el seu cinquè fitxatge, Àlex Sala, migcampista català de 25 anys que arriba procedent del Lecce italià. Sala arriba cedit fins a final de temporada amb opció de compra. El Lecce només ha jugat 9 partits a Itàlia i té experiència a Espanya, sobretot al Córdoba, fa 2 temporades. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal, Abubakar Soumaoro, Cito Lubumbo i Àlex Sala són, de moment, els 5 fitxatges de l'equip vermell. D'altra banda, només falta la confirmació de que Samu Costa se'n va a l'Al Nassr, l'equip on juguen els també portuguesos Cristiano Ronaldo i João Félix, companys de selecció de Samu Costa al Mundial. Escoltarem avui, parlant del Mundial, a Toni Amor, fins ara ajudant de Javier Aguirre a la selecció de Mèxic, després de tornar del Mundial i fer una valoració a IB3 Televisió de l'experiència mundialista i per parlar també una mica del Mallorca. El Balears Futbol Club i el Poblense ja han començat la pretemporada i en futbol sala Carlos Gómez, que ha tornat al Palma després de 3 sessions consecutives, serà un dels nostres protagonistes. En bàsquet, 2 notícies. Adrián Chapela no continuarà al Palmer Bàsquet i, de darrera hora, una notícia important, perquè el mallorquí Baba Miller, recentment elegit a la segona ronda del draft de la NBA per Los Angeles Clippers, està convocat amb la selecció espanyola absoluta per disputar la pròxima finestra de classificació pel Mundial de Qatar 2027, que se celebrarà entre el 23 i el 31 d'agost. Jugarà contra Portugal a Saragossa, dia 28, i visitarà Grècia, Atenes, el dia 31. I com que és dimecres, Marta Sampas ens du una edició més de la secció Cor que t'operes. És la 1:07, en la producció de Marta Sampas i Joan Gabriel Bausà i el control tècnic de Romina West. Això és Esports 3. Comencem. I començam escoltant el protagonista que esmentava fa uns segons, Toni Amor. Un grapat d'anys ajudant de Javier Aguirre. Jo record que ja era ajudant seu al Leganés. Després, evidentment, a l'experiència amb el Mallorca de 3 temporades. I després en la selecció de Mèxic, que ha triomfat en el Mundial com una de les anfitriones, arribant fins als 8 de final, on va caure davant Anglaterra. Gran Mundial de Mèxic, molt bé a la fase de grups, després va superar els 7 de final i finalment va caure davant Anglaterra, finalment tercera classificada d'aquest Mundial, en els 8. Toni Amor ha parlat amb els companys d'IB3 Televisió de la seva experiència mundialista, però també de l'actualitat del Real Mallorca. Fixeu-vos, hi ha qualque detall molt, molt interessant d'un home de futbol com ell i que ha passat per la disciplina del Mallorca 3 temporades. Així parla de l'actual Mallorca, Toni Amor.
Bueno, la verdad es que creo que al final lo más coherente pues es que se quede la mayoría de jugadores posible, porque hacer tanto cambio tampoco es bueno. Si el Mallorca cuando bajó a segunda volvió a subir fue porque se mantuvo lo que era el bloque, aquel bloque que había subido ya con Vicente Moreno, y eso casi sin tener que hacer casi nada y con algún retoque, pues el equipo casi subió solo, porque al final el trabajo estaba hecho ya de no solamente del año de segunda B, luego de segunda A, se sube, está en primera, se mantiene el bloque y piensa que del equipo de Vicente Moreno al que subió era casi el 80-90% la plantilla que ascendió. Entonces ahora yo creo que tienen que hacer más o menos lo mismo. Por lo que veo, creo que Antonio se queda, creo que se queda Martín, se queda Sergi, se queda Manu, Pablo Torre también se va a quedar, Jan Virgili parece que quieren que se quede también, han podido traer de vuelta al Humbo, es verdad que se ha ido Muri, se ha ido Samu, al final Toni también creo que se va a quedar, entonces yo creo que va a quedar una plantilla bastante, bastante equilibrada y yo creo que tiene muchas opciones de poder subir y de hecho hay que subir porque al final cuando no subes luego el presupuesto al año siguiente es mucho menor porque te dan menos dinero por el tema de televisión, entonces hay que intentar subir sí o sí este año.
Idò, queda ben clar. Efectivament, l'objectiu és tornar, no serà fàcil, i parla d'aquesta situació actual, no, de l'equip. Té ben clar, Toni Amor, que el Mallorca el que necessita encara són més fitxatges.
Se reforzarán, yo creo que traerán un delantero más, que creo que es necesario, al final solamente con un delantero, bueno, dos, con Andón, pero es poco, yo traería un delantero más. Creo que seguramente un lateral izquierdo va a venir seguro, no sé si al final el lateral derecho... Si queda Mateu, con lo que han firmado, pues a lo mejor se queda ahí. Algún pivote, porque al final si se va, se ha ido Mascarell, es verdad que ha venido Sala, pero bueno, tiene que venir alguno más, creo yo. Y bueno, tampoco mucha cosa más, creo yo, porque al final tienes en casi todas las posiciones tienes jugadores y tienes la base, que al final yo creo que el núcleo fuerte tiene que ser esos jugadores que estuvieron el año pasado en la plantilla, que den el paso adelante para poder ascender.
Toni Amor va passar un poc per damunt quan li varen demanar per l'espantada de Michelis. No va voler incidir massa amb el tema. Va dir que, evidentment, si un rep una oferta, un és un professional i l'ha de valorar. Després estan les formes, les maneres... Bé, no va entrar massa en el tema perquè ni li correspon ni ho deu fer. Definitivament és un company de feina i no va voler dir res més enllà, no? Però sí va valorar el nou entrenador del Mallorca, Luis García, com a nou tècnic mallorquinista a l'Asturià, que va ser jugador del Mallorca ja fa 20 anys, quasi res. De Luis García té un molt bon concepte d'entrenador, Toni Amor.
Lo que yo he escuchado de él es muy bueno. Muy bueno, y me parece un muy buen entrenador. O sea, por lo que sé, por gente que ha trabajado con él... Y la verdad es que creo que lo va a hacer bastante bien. Y una cosa que sí que me ha gustado, porque al final el Mallorca aquí necesita un entrenador que coja responsabilidad en cuanto a la plantilla, en cuanto que sepan quién manda dentro del vestuario, que sepan, sobre todo, que tengan confianza en él. Y yo creo que él la transmitió confianza, porque de hecho se ha quedado Martín, se queda Pablo, se queda mucha gente que había dudas que se quedaran, y yo creo que eso debe ser seguramente trabajo del míster.
Així parla de Luis García, Toni Amor, fins ara ajudant de Javier Aguirre, que ja ha renunciat a continuar al cos tècnic de la selecció de Mèxic i que, per tant, deixa també Toni Amor aquest càrrec, no?, de segon entrenador. Ara està a l'espera de trobar equip. No sé si té ganes d'entrenar, si no té ganes d'entrenar, si vol entrenar a Espanya o fora. Ho deixa ben clar a la següent resposta. Deixa molt clar, Toni Amor, que aquest no és el moment del Mallorca, que evidentment si el Mallorca el cridàs, ell sempre està a disposició, però pensa més entrenar fora d'Espanya que a Espanya. És la resposta de Toni Amor quan li demanen si el seu futur pot ser el Mallorca.
Mira, te soy sincero, y el Mallorca siempre que me necesite me va a tener, porque al final yo soy socio, ahora he vuelto a renovar mi carnet, mis hijos... cuando pueda, si estoy aquí en la isla, voy a ir a ver los partidos. Ellos saben que hay cosas que necesiten de mí, la van a tener, porque yo estoy siempre a predisposición del club. Pero a corto plazo, mi idea no es venir al Mallorca. O sea, a corto plazo, mi idea es estar fuera. Y no sé si algún día incluso volver a España, no lo sé. Pero ahora, a corto medio plazo, mi idea no es venir al Mallorca. Eso no quiere decir que en un futuro pues las cosas se den y yo tenga que volver. Pero si yo te digo... Si no tuviera que volver al Mallorca nunca, tranquilo. O sea, los 3 años que viví aquí con Javier, con tres salvaciones, con una final de Copa del Rey, jo estic més que satisfecho.
Ho deixa ben clar, claríssim. No sé si perquè el Mallorca no s'ha dirigit mai a ell, personalment, no amb el cos tècnic de Javier Aguirre, o perquè realment pensa això, que li agradaria tornar a entrenar fora d'Espanya abans d'entrenar a Espanya com a primer entrenador de qualsevol equip, no sé si de primera o de segona divisió. Tot això respecte del Mallorca i respecte del Mundial. Com ha estat l'experiència de Toni Amor amb Mèxic com a anfitrió?
Ha sido una experiencia muy bonita, partiendo por el partido inaugural, que también fue una cosa nueva en el sentido de cómo vivirlo y con toda la emoción que había y con toda la gente de México que estaba todo con el Mundial. La verdad es que ibas por la calle y todo el mundo, si no sabías que había un Mundial, te enterabas por la gente porque te lo transmitía y no, ha sido una experiencia brutal, o sea, en todos los sentidos. Es algo diferente a lo que es una competición y sobre todo per el clima que se genera.
Precisament del clima, de l'ambient, de l'entorn, ha parlat especialment Toni Amor de la gent, de l'aficionat mexicà en aquest Mundial. Ha estat una passada.
Sobre todo el recibimiento de la gente cuando llegábamos al estadio. Estaban las calles llenas de gente y nos recibían. Y luego, cuando terminaban los partidos, la verdad que nos fueron bien durante cuatro partidos que se ganaron. También el recibimiento fuera al salir también era una locura. Pero incluso el día que se perdió con Inglaterra, había muchísima gente en la calle y lo más bonito sobre todo es ver como que esa unión que había entre la selección y la gente, que cuando llegamos nosotros se veía la gente un poco de más despegada en cuanto a eso, y ahora pues se sienten pues muy ilusionada y con ganas de algo más.
Il·lusionats i sobretot per a la trajectòria, no? Un equip, el de Mèxic, que va anar de menys a més a mesura que avançava al Mundial.
Durante los cuatro partidos, verdad que empezamos de menos a más, empezamos al principio, no, los primeros dos partidos no fueron tan buenos, pero ya a partir del tercero, sobre todo la segunda parte, el de Ecuador y el de Inglaterra, creo que ya el equipo estuvo a un gran nivel y bueno, estuvo muy cerca, muy cerca. Lástima que, bueno, pues al final fútbol es fútbol, nosotros cometimos en ese partido varios errores que nos costaron goles y ya nos costó mucho luego poder remontar eso.
Aquesta és la nota final que li posa Toni Amor al Mundial de Mèxic.
Yo creo que al final estamos hablando de un notable que si hubiera pasado el partido de Inglaterra hubiera sido un sobresaliente, porque al final piensa que México llevaba 40 años sin pasar una eliminatoria directa, se consiguió después del partido de Ecuador, y haber pasado ya pues a esos cuartos de final famosos pues ya hubiera sido el broche de oro para este Mundial.
A prop del sobresalent, segons Toni Amor. I d'Espanya, què diu de la selecció espanyola que ha acabat com a campiona?
Sobresaliente, o sea, al final un equipo que solo encaja un gol, que en todos los partidos para mí creo que ha sido superior, ha sido mejor, le ha quitado el balón, incluso para mí las dos mejores selecciones eran Francia y España, y en el partido entre Francia y España hubo mucha superioridad por parte de España, y en la final pues faltó mejor meter un gol antes, yo creo que si España mete un gol antes pues el resultado hubiera sido incluso más abultado, creo yo, pero bueno, al final hay que estar contentos porque un Mundial es complicado, parece que es muy fácil, porque como juega España parece como que todo es muy sencillo, como que no hacen nada, pero al final no solamente es que te cómo te atacan, cómo te generan ocasiones, sino que al final el equipo contrario es incapaz de hacer nada, porque apenas tiene el balón, apenas da tres pases seguidos, esa presión tras pérdida, esa intensidad, ese saber estar, y sobre todo en que no te generen ocasiones. Eso te transmite mucha seguridad.
I he deixat per al final una anècdota molt, molt guapa, no? que ha contat Toni Amor als companys de televisió d'IB3. Una anècdota curiosa, no? Dintre d'un món com tan globalitzat, el món del futbol, en un Mundial, en què encara existeix la possibilitat de pujar a un taxi i que no te coneguin. Aquesta és la història que conta Toni Amor.
Ibas por la calle y el que te conocía pues te lo agradecía, y el que no te conocía a veces yo incluso preguntaba, me acuerdo, subí a algún Uber y empezamos a hablar, no, usted es español, sí, español, bueno, pues España a ver si gana, me decían, digo, sí, digo, y qué pena México, casi se clasifica, no, pero han estado muy bien, o sea, el feedback de la gente era muy bueno, y eso pues te vas contento, porque al final muchos mensajes de agradecimiento, muchísimos, tanto en WhatsApp como en redes sociales, Instagram, etcétera, etcétera, muchísimos mensajes de agradecimiento del trabajo hecho, y bueno, eso pues al final pues te vas contento, porque al final has cerrado un ciclo de 2 años en el cual has tenido 3 competiciones oficiales, en el cual ha sido campeón en dos y en la otra ha quedado novena del mundo. O sea, ¿qué más se puede decir?
Existia la possibilitat de pujar un taxi que no el coneguessin i que li demanessin que què ve la selecció de Mèxic, i ell devia pensar, si tu sabessis. Toni Amor, segon entrenador de Javier Aguirre en aquesta etapa ja de, no sé si són 6 o 7 anys, entre ells el Mallorca, 3 anys, i la selecció mexicana en aquest Mundial que va caure a 8 anys de final. És la 1:18, deixam el Mundial, que encara sempre arrossega coses, històries, i me n'anem a parlar de futbol de casa nostra. Vinga.
IB3 Ràdio és participació.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor.
És a dir, fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Sí, psicològic.
Quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
Xiu-xiu és tot l'estiu?
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
És la 1:20, aparcam el Mundial, que, com dic, sempre arrossega coses, històries, i encara n'hi haurà més. El temps. Parlem de futbol de casa nostra. Futbol, en aquest cas, femení, del Balears Futbol Club, que ha començat també la pretemporada. Ens escolta el seu entrenador, Miqui Mayans. Bon dia.
Bon dia, què tal, com estàu?
Hi havia ganes de començar o feia una mica de presa?
No, tot el contrari, moltes ganes, perquè a més la competició femenina acaba molt prest, acaba per final d'abril, i imagina't el temps que hem estat mossegant-nos les ungles per poder tornar a començar.
Se fa llarga, eh?
Molt llarg. La veritat és que és un procés que sí que és vera que dedicant a estudiar un poc com ha anat la competició, a preparar millores de cara a la següent temporada, però el que ens agrada tant a entrenadors com a jugadores és entrenar, competir i estar dins del camp.
Hi ha més temps per l'altre futbol, és a dir, per les jugadores que tal vegada sortiran, per les noves que han d'arribar, les negociacions i totes aquestes coses que, també va bé no fer-ho de pressa, no?
Sí, no, és veritat que tenim molt de temps, és una... Bé, té coses bones i coses dolentes, acabar tan prest, però sí que és veritat que hem tingut un procés amb temps suficient per fer-ho bé, amb calma, amb paciència, pensant molt bé les decisions que preníem, perquè al final som l'equip que representa les Illes a màxima categoria futbol femení, però som una illa, és complicat dur jugadors de fora, i per tant hem d'encertar molt bé amb les jugadores que triam i les que renovam.
Però sembla que el Balears s'ha guanyat un cartell, ho dic pensant cap a de fora, i que ja les jugadores, tal vegada, no és tan complicat, no?, que arribin a l'equip blanc i blau, o encara costa?
No, totalment d'acord. És a dir, hi ha una feina darrere, evidentment, amb en Xema, amb en Marina, gent que va estar en el club molt abans que jo, que se va fer molt bé. Després, evidentment, això, si ho acompanyes de resultats, d'ascensos i de que l'equip se guanyi un nom enfrontant-se a canteres professionals i a màxim nivell, ajuda molt. Però sí que és vera que hem mantingut en els temps moltes jugadores de les que contactant quan volem fitxar-les, la imatge i la idea que tenen del club és molt bona.
S'apareix el Balears d'aquest any al de la temporada passada o canvia més de lo habitual?
Jo crec que ara mateix duim dos entrenos i se podria semblar a com vàrem acabar. Sí que veure que la nostra... Va ser complicat en quant a canvis que va haver en el club, lesions que vàrem tenir, però sí que veure que la segona volta que va fer l'equip va ser molt bona, vàrem estar top 3 a la classificació, i el que han fet és això, intentar renovar jugadores que havien participat més en aquesta segona volta. Els fitxatges que han fet crec que són de perfil que ens ajuden a completar el que nosaltres tenim com a idea de joc. Per tant, jo crec que és un equip que de moment s'assembla com vàrem acabar la segona volta de l'any passat, però que evidentment estem en construcció.
Me surten, si no vaig errat i tu me corregeixes, tres cares noves, Marta Muñoz, Elena Vives i Roxane Bolduc. És correcte o me desco alguna?
No, aquestes tres són jugadors que han fitxat de fora i, evidentment, després tenim jugadors que han fitxat d'aquí de les Illes, que encara el club no les ha presentat, o jugadors que han pujat desfilial o fins i tot del nostre equip C. Jugadors molt joves, han apostat també pel talent aquest que tenim a la casa i els hem donat l'oportunitat, estan fent la pretemporada amb el primer equip i a partir d'aquí ja també decidirem el futur d'aquestes jugadores.
Com són aquestes jugadores? Per exemple, fem un perfil d'Ana Marta Muñoz.
La Marta Muñoz és típica migcampista box-to-box, li és igual la posició a la que jugui, més ofensiva, més defensiva, abarca moltíssim, molt, molt contundent, però també molt intel·ligent en pilotes. És un perfil que a nosaltres ens agrada molt. Ja anys anteriors amb en Xema cercàvem aquest tipus de jugador en mig descamp i és una jugadora amb moltíssima personalitat. Molt jove, 20 anys, però amb moltes ganes.
És a dir, salvant les distàncies, és una Patri Guijarro.
Sí, ojalà poguessin també tenir una Patri Guijarro que ha estat entrenant aquí.
Ho sé. Daven ganes d'agafar-la i fermar-la, no?, al pal de la porteria.
Sí, i tant. Al banco, jo que sigui, el primer mes de competició encara que sigui, però sí, perfil, podria ser aquest perfil, s'assembla sí. Futbolísticament.
Com és Elena Vives?
Elena Vives és una jugadora, és una central, contundent també, amb molt de criteri en pilota. És una jugadora que potser ens pot donar solucions tant de central com de mig centre, perquè també ha jugat en aquestes posicions. I nosaltres també cercam un poc jugadors que siguin polivalents. És una jugadora molt líder, amb molta jerarquia, que ja és un poc més veterana, ja no té 20 anys, té 23-24, i bé, ens donarà aquesta experiència que potser la línia defensiva també és important.
Uh-huh. I Roxane Bolduc?
Roxane també és jove, més inclús, és a dir, té 18 anys, però és una jugadora que ha estat internacional en França, sub-18, ve de canteres importants com Villarreal, València, Levante, és gran, també és central, molt bona sortida de balón i contundent. De moment, els dos entrenos que duï l'han vist que no s'amaga, que quan hi ha duels va amb tot i també tenim molta confiança en ella.
S'està fent una feina no tan sols d'equip, sinó de club. Ha entrat com a component del cos tècnic del filial Marga Peña. Tot això amplia un munt el que és la visió de club més que d'equip, no?
Sí, totalment. I en Marga ja ens hem reunit un parell de vegades. Ahir fins i tot va estar veient s'entreno. Va dissenyar el cos tècnic del primer equip s'entreno, però després li van compartir ella perquè pogués veure s'entreno que faria, per si també té qualque aportació a fer. Evidentment, nosaltres som un equip que en tot moment necessitarem jugadores del filial i la feina que faci ella de formació serà molt important. Per tant, és una més dins aquesta estructura. Fem feina no només amb el filial, és a dir, amb la resta d'equips, que n'hi ha tres més per davall, també fan feina coordinada i jo crec que és el punt fort de la secció femenina d'aquest club.
És que és molt important no basar-ho tot en fitxatges, perquè a banda d'això costa diners, però no tan sols fitxar, que la cantera vegi que poden arribar, no?
Sí, totalment. L'any passat amb nosaltres, per exemple, 9 jugadores del filial varen debutar i 3 jugadores de la plantilla d'ESC varen venir convocades, no varen debutar, i fins i tot alguna per edat, perquè tenia 15, 14 anys i no podien debutar a categoria nacional. La feina que se fa aquí des que jo he arribat, i sé que abans també se folla, és això, creure en jugadores joves, com va passar amb Lucía Corrales, per exemple, en el seu moment, i donar-los oportunitats. El que duim de fora, per nosaltres, ha de ser algo que pugui és nivell, perquè aquí el nivell a Balears és alt.
Ara que estàs immers ja des de fa un temps en el futbol femení, com estem a nivell professional, no? Ara tenim les dues seleccions, la masculina i la femenina, campiones del món. Això, m'imagino, Miqui, que és un mirall també per les joves futbolistes, no?
Sí, totalment, i jo aquesta dada, clar, no era conscient fins que la vaig veure aquest cap de setmana quan se va aconseguir el títol masculí i vaig començar a veure dades que anaven sortint que són espectaculars, però que el fet de tenir la selecció masculina absoluta i la femenina també campiona del món, que no havia passat mai, crec, i
no.
És increïble. Evidentment, les nostres jugadores, pues, jo tinc jugadores que entren que han jugat amb en Catacoy, amb en Patri Guijarro, amb en Lucía Corrales, és a dir, amb en Mariona... a part de que les han tingut a prop, les que són més joves així, que estan pujant ara amb nosaltres i d'altres clubs, evidentment, sí que tenen aquest mirall, aquest referent que a lo millor feia anys no existia, i jo crec que ara s'està fent una feina molt bona, ja no només aquí, a nivell nacional amb el futbol femení, i aquestes nines poden tenir referents com elles.
Hem parlat de les noves jugadores, també poden fer 5 cèntims de les jugadores que queden, no? Això és molt important, tenir una base i un bloc que ja funciona de memòria. Les renovacions, la gent que ha quedat, és molt important també, no?
Sí, per tant, nosaltres hem intentat renovar 11 o 12 jugadores de la plantilla de l'any passat, més el que he comentat, no? Una jugadora que puja des B, però que ja va debutar l'any passat en nosaltres i va fer 8 partits de titular, una jugadora d'est C que també va debutar a Lliga i que va estar pràcticament des de Nadal amb nosaltres, posicions, evidentment, claus, la porteria per nosaltres és la millor porteria de la categoria, amb la Sandra i na Blanca, la línia defensiva també hem renovat jugadores capitanes importants, com na Fati, com na Andrea, la part de davant també, evidentment, la Núria Pomegas, una jugadora molt determinant per nosaltres, na Gavi, Neus, és a dir, al final han quedat jugadores que ja varen ser importants quan varen ascendir fa dues temporades a primera ref, que varen jugar a primera ref i que l'any passat varen ja estar a l'equip una altra vegada, per tant, aquest tipus de jugadors per nosaltres és molt important.
Miqui, i ara dit tot això, ara ve la pregunta difícil. I l'objectiu quin és?
Aquesta pregunta és difícil, però ara és molt fàcil de contestar perquè no tenim encara ni calendari ni grup. Per tant, si tenim el mateix grup que l'any passat, te podria contestar un poc més. Nosaltres l'any passat vàrem quedar 5-6 anes empatades a punts, 2-3 partits de la quarta classificada. Per tant, tot el que sigui millorar això, evidentment, és molt important i és necessari. És veure que fins que no sapiguem si estem en el mateix grup i si el grup està compost amb els mateixos equips que tenien l'any passat, és un poc complicat posar un objectiu a tan llarg termini sense tenir pues, totes les claus de la competició. Ja no te dic si comencem a casa fora o en quin rival, però el manco tenir el grup, que seria important, en teoria sortirà aquesta setmana, i quan tinguem això ja te podria afinar un poc més la meva resposta.
El que sí teniu és un mes d'agost farcit de partits, no? Me sembla que hi ha dos entre vosaltres mateixes, i després teniu partits contra Manacor, Recreatiu de la Victòria, Madre Alberta i Mallorca Internacional, no?
Sí, aquesta és una... Era important per nosaltres, perquè la pretemporada de l'any passat no va sortir com volíem, va haver massa canvis, va ser curta, varen patir lesions també la pretemporada, i sí que és vera que enguany hem optat per això, no? Més de juliol, aquestes dues primeres setmanes, entrenar i formar un equip, una idea de lloc, i a partir d'agost, tots els partits que puguem fer per això, per donar minuts i veure coses que a la competició en el final és quan pots millorar i veure les propostes que pot fer-li a l'equip.
I de Miqui Mayans, després d'aquesta radiografia, el que desitjam és això, que li posin cara i ulls al calendari i a veure com va aquesta temporada, que tingueu molta, molta de sort i molta de feina.
Moltíssimes gràcies sempre per estar pendents i una abraçada.
Una abraçada, adeu. Miqui Mayans, el tècnic del Balears Futbol Club. Fem una interrupció a l'actualitat dels equips de Can Nostre, com dèiem, Balears Futbol Club. Vull sentir quatre paraules del Poblense, que també ha començat la seva feina, però aturam un moment perquè ens han arribat les primeres declaracions d'Àlex Sala, el nou fitxatge del Mallorca, que ha parlat als mitjans del club. M'imagino que per dir-lo content que està de vestir la camiseta vermella. Sentim Àlex Sala, el nou fitxatge del Mallorca.
Muy feliz, al final creo que es un paso muy importante para mí. Lo afronto como un reto personal muy bonito y creo que se va a dar todo como todos queremos. Bueno, por lo que te digo, al final para mí también es un reto venir a un club de primera y el principal objetivo era devolverlo a primera división. Aportar lo máximo posible al equipo, estar siempre disponible para poder ayudar en lo máximo posible y nada, un poquito de eso.
¿Qué te has encontrado en esa primera toma de contacto con todos los compañeros? ¿Qué tal ha ido ese primer día?
La verdad que muy bien, muy cómodo. He visto que es un vestuario muy cercano y me han ayudado muy bien desde el primer día y nada, poquito a poco adaptándome. Sí, bueno, coincidí con Adri Fuentes un mes y bueno, los conocí a todos, pero de haberlos visto, pero bueno, con él sí que tuve un poco más de relación. Me ha explicado un poquito sus primeras sensaciones desde su llegada y nada, todo muy positivo, estaba muy contento y nada, un poquito pues explicarme sus primeros días aquí. Bien, con el míster muy bien, al final tuvimos una conversación, me transmitió un poquito lo que quería y bien, muy bien. al final trabajador, sé de dónde vengo y muy trabajador y nada, como jugador pues un medio centro ofensivo con buen disparo, con buen desplazamiento y bueno, siempre dispuesto a ayudar al equipo.
Àlex Sala, el cinquè fitxatge del Mallorca, fa dues temporades, va fer una gran temporada a segona divisió amb el Córdoba, el va fitxar el Lecce italià, va pagar 2 milions d'euros per al jugador en Sà del Córdoba, però a Itàlia ha jugat només que 9 partits. Arriba al Mallorca, cedit fins a final de temporada amb una opció de compra. És l'home que, sense dubte, substituirà Samu Costa al mig del camp, esperant a les pròximes hores la sortida de Samu Costa, precisament, a l'Al-Nasser d'Aràbia Saudita. S'anirà a jugar amb els seus companys de selecció en aquest Mundial en Portugal, és a dir, amb Cristiano Ronaldo i João Félix. Les primeres paraules d'Àlex Sala. Continuem el guió previst parlant de futbol de Canostra, perquè dèiem que, a banda de començar a entrenar el Balears Futbol Club de la mà de Miqui Mayans, també va començar ahir amb Julián Robles a la banqueta el Poblense, una nova temporada de l'equip blaugrana a la segona federació. Varen començar els entrenaments i me va cridar molt l'atenció a través dels mitjans del club del Poblense el discurs del president Miquel Bennàssar Molondro als seus jugadors.
El nostre objectiu i vostre ha de ser que estigui de pas aquí, no? Jugadors de 24, 25, 26 anys, podeu jugar a primera divisió perfectament. Estem d'enhorabona tots, no? Tots els futbolistes, tots els de futbol, perquè la selecció espanyola ens ha fet campió. Vosaltres sou una mostra, vos podeu identificar en qualque jugador de la selecció espanyola i també pensar que un moment donat qualcú de vosaltres hi pot ser. Si no penseu això, és que sou perdedors. Penseu en millorar dia a dia.
Si no penseu en ser com la selecció espanyola, sereu uns perdedors. Això és paraula de Molondro, sí senyor. Això és motivar els futbolistes. També va parlar el segon entrenador del Poblense. No va parlar Julián Robles, va parlar Llorenç Enric, ja sabeu, un tècnic de segon de l'Atlètic Balears, ha passat a segon del Poblense. Així va xerrar Llorenç Enric de la seva arribada al Poblense.
Bé, primera presa de contacte d'equip, jugadors, directiva, contents, sabem que és un any il·lusionant, seguim a un gran club, crec que venim d'uns grans anys de feina de Poblense, intentarem aportar la nostra mà perquè el club segueixi creixent i molt content d'estar aquí.
Molt content d'estar aquí. Primer entrenament, com va anar la feina, Llorenç?
Sí, ens hem posat de pres perquè sabem que fa calor, fa molta humitat. La veritat és que estem xops, vol dir que ha anat molt bé, que ho han donat tot, que els jugadors han fet una gran feina per ser el primer dia i esperem que aquesta cultura de feina segueixi i ens doni els fruits que esperam aconseguir, no?, durant la temporada.
1:36, hem escoltat protagonistes del Balears femení, protagonistes del Poblense, el nou fitxatge del Mallorca i un repàs de l'actualitat del Mallorca i del Mundial amb la selecció de Mèxic de Toni Amor, que ahir va conversar amb els companys d'IV3 Televisió. És la 1:36, una petita pausa i tornem, que hi ha més coses.
IV3 Ràdio és entreteniment.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, el filete de ternera balear al corte a 16,99 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i Lima es destinen fins a 375.000 euros en ajudes econòmiques per a la gent gran. Ajudes per finançar material tècnic i de mobilitat que permetin millorar la qualitat de vida i el benestar social. Més recursos, més suport. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
1:38, deixem el futbol per parlar de futbol sala. Aquest dia, concretament ahir, vàrem parlar del nou fitxatge del Palma Futsal, de Rodrigo Monteiro, el jugador portuguès. I avui tinc ganes de xerrar amb un jugador que torna a casa després de 3 anys de jugar cedit a 3 equips diferents. Torna al Palma, jo me sembla que ha de ser el seu any en el Palma. Carlos Gómez, buenos días.
Buenos días.
¿Com estàs?
Pues mira... Aquí ultimando con la familia.
¿Contento de volver a Palma?
Sí, muy contento, la verdad. Uh-huh.
¿Cómo te lo tomas? Porque yo digo que igual es que este es el año de Carlos en el Palma.
Ojalá. A ver, me lo tomo con mucha motivación, la verdad. Me apetece mucho volver allí, jugar en Somoir. Uh-huh.
¿Quién te llama? Me imagino que José Tirado, ¿no?
Sí, me llamó José y me lo comentó. Y la verdad que muy contento.
¿Cuánto hace que te llamó?
Pues me llamó en junio.
En junio te llamó, ¿no?
Claro, cuando terminaron todo, ya me llamó.
¿Tú esperabas volver o pensabas que otro año cedido a otro sitio?
Pues a ver, yo creo que la verdad que este año he tenido minutos y creo que lo he hecho bien, ¿sabes? Y a ver, yo no es que me lo esperara, pero creo que he hecho buena temporada y eso y yo me imaginaba que me iban a dar la oportunidad. Uh-huh. Pero claro, al fin y al cabo, un equipo como el Palma pues requiere el nivel máximo.
Sí, pero fíjate que la historia siempre es la misma y se ha repetido con muchos jugadores. Empezáis muy jovencitos, luego salís cedidos, ganáis en minutos, ganáis en experiencia y más o menos siempre volvéis, porque fíjate, en su día volvieron jugadores que salieron, pues como Clever, por ejemplo, ¿no? Y tú eres un ejemplo más.
Sí. A ver...
Cuéntame, tu primera cesión, te fuiste a la Alcira, ¿cómo te fue allí?
Bien, la verdad que al principio, al fin y al cabo, no tenía experiencia ni nada, pero bueno, fui dándole confianza al entrenador y me fue poniendo y al final me gané minutos. Uh-huh.
¿Calificas de positiva tu estancia en el Alcira?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ahí aprendí un montón y crecí bastante allí, la verdad. Uh-huh.
La lástima es que es un equipo que, al tener pocos recursos, le cuesta mucho mantener la categoría, ¿no?
Sí, también al final el año pasado no pudieron hacer el equipo bien porque también no supieron que se iban a quedar en primera, ¿sabes? Que iban a tener la plaza para primera. Uh-huh.
Luego te vas a Valdepeñas, un club que tiene mucho nombre, muchos objetivos, pero al que le ha costado meterse en playoff, le ha costado superar eliminatorias, pero bueno, me imagino que ahí es un salto más, ¿no?
Sí, un salto de nivel. La verdad que la plantilla con nombre, las cosas no fueron como queríamos, pero la plantilla con nombre estuvo muy bien.
¿Qué le faltó al Valdepeñas? ¿Qué le faltó al Valdepeñas?
Si te digo la verdad, no lo sé. Porque nosotros vamos, como jugadores que somos, siempre intentamos ganar y no salían las cosas y ya está.
Ahí coincidiste con Eloy Rojas, ¿no?
Sí.
Sí. Con el que ya habías coincidido en Palma.
Sí, claro, yo siempre digo que es mi padre, siempre está pendiente de mí, hablo con él.
Mira que es pesado, ¿eh? Eloy.
No, es muy buena persona.
Eso sí,
a mí,
verdad.
Yo cuando llegué a Palma me acogió como si fuera un hijo suyo.
Uh-huh. Y el año pasado, Córdoba, ¿quizá tu mejor temporada?
Sí, ahí ha sido donde más he crecido, tenía confianza en mí mismo y creo que ha sido mi mejor temporada en Primera División.
Ahí también coincidiste con Fabio Alvira, ¿no?, en la portería.
Sí.
Uh-huh. Si al final os conocéis todos.
Claro, al final jugar en contra, jugar... Al final coincides un año, luego te vas, luego sabes.
Ya, en el Palma no sé si coincidirás con tanta gente, porque aquí con los cambios que se hacen cada año, pero bueno, con Barrón volverás a coincidir y volverás a coincidir con Núñez.
Sí, con Fabiño también, con Luan.
Con Fabiño y con los de la primera Champions, vamos.
Sí.
Claro, que tú eres campeón de Europa, ¿eh? Eso hay que tenerlo en cuenta, que la gente se cree que Carlos vuelve después de 3 sesiones, que Carlos era un jugador jovencito que se fue, que ahora vuelve a casa. No, no, Carlos es campeón de Europa con el Palma Futsal.
Claro.
Sí continúan cedidos Thierry y se va cedido Maya. Y el recién fichado Otero también se queda cedido. Ahora mismo a mí me salen 15 ya. La plantilla da la sensación de que si no hay sorpresas y si no nos ventilan a nadie el último día, ya está cerrada. ¿Qué objetivo tiene Carlos este año en el Palma?
Pues, a ver, yo como siempre dice José, creo que hay que intentar ganar todo lo que se pueda, ¿no? Uh-huh. El Palma quiere aspirar a todo.
Este año cambian mucho las cosas, ¿eh? Este año la Supercopa que se jugaba más o menos por Reyes cada año, este año es en septiembre para empezar la temporada.
Sí, bueno, antes de que empiece la Liga.
Sí. Bueno, a ver si ahí arañamos un título. Y después la Liga, ¿qué te parece? La Liga está nueva, con un torneo de apertura, torneo de clausura, todo muy nuevo, ¿no?
Sí, todo nuevo. Al final hay que ver luego cómo sale todo, ¿sabes? Es todo nuevo, la verdad.
Bueno, yo confío en tu pierna izquierda, a meter goles y a subir peldaños, ¿eh?
Ojalá.
Carlos, bienvenido a casa y que te salga todo muy bien, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, crack.
Adiós.
Carlos Gómez, un dels fitxatges que no és un fitxatge, sinó que torna a casa després de 3 sessions a Alzira, Valdepeñas i Córdoba. Ara, a la fi, tindrà una oportunitat ja definitiva a l'Illes Balears Palma Futsal. És la 1:44, una pausa molt breu i anem de secció, com cada dimecres, amb Marta Sampas.
Tres ràdios. Jocna. A l'informatiu migdia feim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixem en el batec de l'actualitat per saber què passa a les illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Tens calor? Posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però
quan hi ha vacances?
Nosaltres? Ah, no ho sé. Nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. I love you so, hey, that's what you'll say.
You'll tell me, baby, baby, please don't go away. Anam de secció, anam de cor que t'ho perds, com cada setmana. La setmana passada vàrem anar un poc més lluny, vàrem estar a Formentera. Aquesta setmana, Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Gavi.
Ens aplega el cor que t'ha perds més a prop.
En altres sí, tant. Anam a Pòrtol i, a més, en estiu solen estar molts pobles de les Balears en festes i aprofiten, no?, per també afegir una activitat esportiva. Parlant d'una tercera edició avui d'aquesta cursa del fang, ens anem fins a Pòrtol, crec que no t'embrutes, eh? No estic segura, però ara ho demanarem, crec que és per tota la tradició que hi ha a Pòrtol i a la cabaneta amb el fang. Per conèixer més detalls d'aquesta cursa que se celebra dissabte cap vespre, tenim ja a l'altre costat del telèfon avui a Corca Topers, en el president del Club Esportiu Cuc i organitzador de la cursa, en Andreu Massot. Andreu, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com estem?
Molt bé.
Moltes ganes ja de dissabte de dir una edició més.
Una edició més? Són 3, eh?
Són 3, sí. Enguany és la tercera edició. Enguany serà dia 25 de juliol. I bé, tenim carreres per tothom.
Clar, perquè xerram de diverses distàncies. Si no vaig malament, la curta, que són 3, i la llarga, que són 8 quilòmetres. I també curses infantils, que sempre també cal tenir en compte els més petits de la casa. Però bé, conta-mos un poc com neix, perquè és vera que aquí a Corca Topers xerram de moltíssimes curses populars d'arreu de les illes, i moltes tenen moltes edicions, i d'altres, com i podem incloure la vostra, és més recent, perquè 3 edicions ja està bé, però podríem dir que és pràcticament nova.
Sí, sí, és una cursa molt, molt nova. Va néixer tot una mica amb els organitzadors de les festes del Carme de Pòrtol, que just han estat aquestes setmanes, i vàrem voler fer una cursa que passés pels llocs més icònics que tenim a Marratxí, que al final és terra de fang, i era, jolín, tenim molta tradició de fang, però no tenim cap cursa. Res que hi passi per tots aquests ollers i ciutats que tenim a Marratxí. I això va ser una primera edició amb un recorregut que l'hem hagut de canviar per temes logístics, però seguim amb la mateixa tradició de passar per davant dels ollers, en el cas de Pòrtol, i les ciutalleres, en el cas de la Cabaneta, i també passant tant per el Museu del Fang com per l'Escola de Fang.
Ah, que bé. Andreu, bon dia. De quants de participants estem parlant, més o manco?
Pues, enguany ja tenim més de 370 participants inscrits i aquí ho he fet per animar tothom perquè fins divendres a les 9 del capvespre tenim inscripcions obertes a través de Elite Chip i el mateix dia també tothom qui vulgui se podrà animar i apuntar-se a la mateixa plaça de sortida.
I de Benicin, ja sou prop de 400, està molt bé, perquè queden dies també mos unim en aquesta crida, que la gent se pugui inscriure a Elite Chip, i a més el circuit, bé, ja ho deies, ben interessant pel que fa culturalment, no?, amb això de passar per davant els ollers i les ciurelleres. Veiem en el cartell, que és una cosa que sempre m'hi fix, no?, a veure que se'n destaca, i precisament en el vostre cartell se destaca el circuit i els punts específics per on se passa. Aquest circuit marca els 8 quilòmetres,
no? Els 8 quilòmetres tots passen per Pòrtol, que seria la part més d'Olleries, i després hi trobem a Pòrtol l'Antònia, que és una ciurellera, i després baixen cap a la Cabaneta, que aquí sí que trobem els dos ciurellers, el Museu del Fang i l'Escola de Ceràmica. I la distància de 3 quilòmetres només faria la part d'Ollers i Ciurellers de Pòrtol.
Sa part aquella de... I torna, no?, també, allà mateix. En el carrer de la Torre, és això.
En el carrer de la Torre tenim el punt d'arribada i sortida. Enguany hem ficat així especial un DJ quan acabi la gent a més per poder tenir un poquet de festa tots junts. Hi ha alguna cosa molt característica, és que tots els participants un pic que acaben s'enduen una medalla casolana feta de fang i pintada com un xiurell. No hem de perdre la tradició i donar una medalla de metal quan el que volem és involucrar el fang en nosaltres i els guanyadors, per qui guanyi, s'enduen un xiurell.
Ah, que xulo. I t'anava a demanar, Andreu, perquè, clar, has esmentat aquests punts tan especials que hi ha tant a Pòrtol com a la Cabaneta, amb aquesta tradició tan arrelada a vosaltres, però hi haurà, clar, perquè els que van a córrer passaran corrent i no sé, però no sé si hi ha qualque tipus de paradeta a cada punt, perquè la gent també que formi part del circuit, que vagi animant els corredors, o els mateixos corredors, passant a cada punt d'aquest específic, pugui veure aquestes obres.
Bueno, tot el que fa les paradetes i les tendes, a tots ells, com és clar, estan avisats de quedar a la cursa,
clar,
de que li donem aquesta propaganda i que li volem involucrar. Mm-hmm. N'hi ha que sí que tindran obert com el seu horari de dia a dia.
Clar.
I cap vespre a les 7 del cap vespre ja tenen tancat i potser mos deixaran obert, però tothom que... Intentem deixar sempre posar una icona d'informes fora de les seves tendes per poder donar info.
Andreu, ara te faré la pregunta difícil. I no corna Catacoll?
No, Catacoll és patrocinadora amb el seu campus. Cada any hem intentat que vengui a córrer, però en temes de pretemporades amb el Barça, etc., és una mica complicat, però sempre l'estiram una mica menys i... Almenys si s'anima a venir.
Clar, almenys a serir, no? I a també donar imatge.
Ells donen presència al final amb els campus Catacolls i n'estem superagraïts.
Uh-huh.
I sempre això, intentem que la Cari sigui al final del dorsal 13 de la cursa cada any, li fem un dorsal especial per ella. I és la nostra idea, que al final... l'imatge del poble a nivell esportiu.
Ara xar sense seure, perquè de ben segur que sí, que estan a punt de començar la pretemporada amb el Barça, però també coneguent-la, és de vacances, de festa, i no de voler seure gaire cosa de córrer, també t'ho dic.
Exacte, no sé jo com està la temporada del Barça, però al final...
Sí, entre una cosa i
l'altra. Que tenen de descans, tampoc hem de molestar.
Totalment, a veure si se fa veure per allà, que això de ben segur que sí, que sempre té el seu poble sí, ben
per
present.
Per porta'l sempre hi ha, sempre hi ha.
Total. I Andreu, això, dèiem, és també aquest circuit de 8 quilòmetres i de 3, que no sé si aquest 3 està més enfocat a gent que no té per què córrer en el seu dia a dia o que no ho té com a activitat física present en el seu dia a dia, sinó que vol participar d'aquesta festa esportiva i ho poden fer, no sé si caminant, és un circuit de 3 quilòmetres que se pot fer fàcil, no?
Exacte, així és. Al final, la cursa, que no n'hem xerrat, és una cursa 100% solidari, era una cosa que també teníem clar quan vam començar fa 3 anys amb aquesta cursa, que el que volíem era que fos algo 100% solidari. D'aquí agrair tots els patrocinadors, que gràcies a ells, al final, doncs, podem donar el nostre granet d'arena a la ONG que cada any hi destinam, enguany un quilòmetre de vida, que és una associació que està molt involucrada en tot el món d'escórrer, que lluita amb el càncer, i al final pues, animam a seguir uns 3 quilòmetres que tant se poden fer caminant, com corrent, com amb el cotxet, en nens petits, com vulguin. Al final, les nostres idees, que tothom participi, que tothom pugui disfrutar del efecte.
Clar, el benefici, recordem, d'aquesta edició, com bé deies ara, Andreu, és per un quilòmetre de vida, aquesta associació, aquesta iniciativa que lluita bé per obtenir beneficis per la investigació del càncer infantil i el suport també de les famílies que lluiten cada dia amb aquesta realitat. Per tant, també sempre amb aquest motiu fa encara més ganes. Dissabte, a partir de les 7, és un tema que és quasi inevitable no passar-hi, la calor i tot això. Ja no sé si espereu que baixi una micona, menys si hi ha sort d'aquí dissabte, no?
Bueno, avui hem vist passades notícies que posava que dissabte s'esperen les temperatures més baixes de la setmana.
Ai, tant de bo, tant de bo.
Alegrat una micona, però bueno, ho tenim tot preparat per la calor, en els diferents punts hi trobaran mangueres i voluntaris amb esponges amb aigua perquè puguem refrescar en aquests corredors que estiguin donant tot i que estan passant calor. I després, com no, a plaça i trobaran un avituallament gràcies a Colonet, organitzat ben frescats i amb tot perquè puguin disfrutar de sort baixa.
Que bé, i darrere d'aquesta tercera edició de la cursa del fang, sobretot el gimnàs, el club esportiu Cuc, també juntament amb l'Ajuntament de Marratxí i aquests diferents col·laboradors que has esmentat, segur que amb tots junts serà un èxit. Des d'aquí, a l'IT Xip, animar la gent a ficar-se en aquesta plana web, o el mateix dia de la cursa d'aquesta, també, Andreu, és possible apuntar-se.
Una hora abans.
I a veure si arribau a, no sé si vos posau un límit, parlaves abans de 370, quina previsió teniu, lo millor, d'arribar als 500 mínim?
Ojalà, arribar als 500 seria tot un èxit. Jo crec que els 400 hi arribarem molt lent amb inscripcions online, però arribar als 500 ja seria algo que no mos imaginàvem fa 2 mesos quan ho organitzàvem, que arribar-hi seria una passada. Així que vos convidem a tots a venir i entre tots pues, poder sumar el màxim a favor d'un quilòmetre de vida.
Exacte, amb aquest caràcter benèfic també. Andreu Massot, moltíssimes gràcies per xerrar avui aquí a Cor que topers amb nosaltres d'aquesta cursa del fang. Dissabte teniu aquesta cita a Portol. Gràcies, Andreu.
Adeu, Andreu, que surti tot molt bé.
Adeu.
Gràcies
adeu.
A vosaltres. Adeu.
Adeu.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Jo he tingut accés a la llista d'inscrits a la cursa del fang i apuntat en aquesta cursa del fang està Joan Gabriel Bausà, que per això ha vingut a posar la signatura en aquest programa. Joan Gabriel Bausà, bon dia.
Molt bon dia, vengo corrents-ho per començar a escalfar de cara a la cursa.
Jo m'ha agradat molt això de que les medalles seran de fang i el premi un ciurell. Això
s'ha
d'anar a ser espectacular.
S'ha d'anar a l'alerta, però.
Sí.
Vull dir, perquè si se t'acaba, se te rompen.
No, i amb aquesta calor s'afondran les medalles.
Està molt bé, originalitat i això, però s'ha d'anar alerta amb aquesta medalla.
Bueno, què més me contes? Que mos queden 3 minuts.
Res, que ja escalfant motors, acabant de deixar el Mundial i ja està. Ens hem de centrar en la competició domèstica, no?, que diuen els clàssics.
I totes aquestes coses.
Amistosos, comença la pretemporada del Reial Mallorca, que com bé hem contat en aquest programa, divendres ja se'n va cap a Marbella, i dissabte disputarà un partit amistós que el podreu viure per IB3 Televisió. El primer partit amistós de pretemporada a IB3 Ràdio serà la Ciutat de Palma, que el podreu escoltar aquí, a la ràdio, amb la gent d'Esports 3 en joc, però aquest dissabte, per IB3 Televisió, el Mallorca que s'enfronta a l'Al Fatih, equip de l'Aràbia Saudita, i podrem veure en aquest nou Mallorca, en viu i en directe, en aquest primer...
Les cares noves.
Efectivament.
Cinc cares noves. Bé, quatre i pico, sí, perquè l'Ubumbo ja el coneixem.
Sí, veurem si d'aquí a divendres, sí, potser...
Tal vegada.
Arriba qualcú més o se'n va qualcun altre. Estic a l'espera, no?, de que Samu Costa...
Un altre porter, un altre davanter...
Sí. Se'n vagi i sí, veurem si Pablo Ortiz, idò, posa algun futbolista més. Supos que ja s'ha de començar a perfilar, no?, en aquesta
passa,
plantilla.
Men que passa, per exemple, el lateral esquerre. Ningú sap què passarà amb en Mojica o amb en Lato.
Sí, tots són incògnites en aquesta hora. Queda molt per fer en aquesta Mallorca, però ja podrem veure una primera espipallada, no?, d'aquest Mallorca.
Una idea de Luis García.
Sí, amem per on anirà, si això que vos agrada tant de futbol, que si 4-4-2, que si 4-5-1, 5-4-3, 5-5...
Que mira, que surti amb 11.
Que amb 11 haurà de sortir segur.
I després ja la decisió d'acabar amb 11 ja és d'una altra.
Sí, però ja veurem. Però bé, l'estil Luis García, el com estarem a conèixer aquest dissabte, no serà l'únic partit de pretemporada que jugarà el Real Mallorca a Marbella. Com dèiem, ja ha causat bastanta polèmica, no? Crida al manco l'atenció, no?, que se'n vagi el Mallorca a fer una pretemporada a Marbella, perquè tradicionalment l'equip mallorquinista anava a terres on baixaven les temperatures.
Àustria, Itàlia...
Efectivament. Marbella no és el cas.
No és el paradís de la frescor, no?
No sé si farà més calor que aquí, però crida l'atenció.
Low cost.
Sí,
per temporada low cost, sí, segona divisió.
Ja devia estar tancada, sí, algun acord de no sé qui, i per tant van cap allà i ho contrem a IB3 Ràdio i IB3 Televisió aquesta pretemporada del Real Mallorca.
Molt bé, queda tot el vespre per tu.
Moltíssimes gràcies, i doncs serà per això.
Serà un plaer escoltar-te. Com anem? Gràcies per estar a l'altre costat, gràcies a Romina West pel control tècnic i la producció de Marta Sampasí, Joan Gabriel Bausà. Nosaltres demà més a la 1:04, aquí, com cada dia, a Esports 3. Adéu. Thank you.